Ara amb una quota de només 499 euros més IVA. Estrena cotxe ara. Estrena el Volvo XC60 amb unes condicions de renting excepcionals. Només fins al 30 d'abril. 499 euros més IVA. Volvo Car Renting. Xarxa Volvo de Catalunya. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Són les 9 en punt, re, en uns minuts, i ja ha arribat a RAC1 Laura Borràs.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Des de demà al Bazar de Lidl, dona vida al teu jardí. No et quedis sense la nostra gandula d'alumini en dos colors amb parasol regulable per 54,99. I la butaca gandula reclinable, també d'alumini, per 59,99. A la teva botiga i també online. Lidl, marca la diferència.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gob.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Gruts Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gob.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
El millor de la teva segona residència és tenir la millor fibra per presumir a les reunions de les palmeres del jardí o triar una sèrie per fer ultramarató en crispetes. Si les segones cases són per gaudir, de fibra de Movistar n'hi hauria d'haver a totes. Contracta ara internet segona residència per 16 euros al mes i sense permanència. Consulta'n les condicions al 1004 Movistar.es i a les botigues Movistar.
Si ets del Club Carrefour, 2x1 a full. Fins a l'11 d'abril a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es tens un 2x1 en més de 2.000 productes. Com en totes les conserves de tonyina Calvo, en compres dues i acumules l'import de la segona unitat al pròxim xec estalvi. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los l'esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre on posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
L'entrecot de la pausa a Irea i Como és superbo. Però si t'ho prens amb calma mentre escoltes l'àudio llarg del teu amic o amiga explicant el seu últim drama amb l'ex i prometent-te que aquesta vegada sí que és l'última... això sí que és un plaer. Una paradeta... Troba les nostres àrees de servei a àrees.es i gaudeix del teu viatge.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sesam Aventura. Amb tan sols 5 anys, és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Made to remember. Vine i crea records inolvidables o torna'ls a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle. Oi?
Sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Figues, en tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9:05. Ahir sabíem la notícia oficial a les 12, tot i que el periodista Quico Sellers, hàbil com sempre, sabia la notícia abans d'hora, de la sentència per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la presidenta Borràs. Presidenta Borràs, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Després de la sentència que vam conèixer ahir, la primera pregunta és així de senzilla. Dimitirà com a presidenta del Parlament?
No. La meva resposta és així de ràpida i així de contundent.
No. De tota manera, el president Aragonès demanava ahir que s'acabi ja amb la interinitat del Parlament. No es planteja, per tant, apartar-se del càrrec per facilitar l'elecció d'un nou president o presidenta del Parlament?
El president Aragonès i els membres de la mesa que van avalar una... Vaja, aquesta interinitat de la qual ara s'exclamen és la interinitat que ells van provocar. I la van provocar amb una aplicació d'un article del reglament del Parlament de Catalunya que jurídicament presenta molts problemes. És inconstitucional, per començar, i vulnera drets humans per acabar. Llavors, amb la sentència a la mà avui, la sentència que d'una manera molt clara parla de que no hi ha hagut cap mena de problema de naturalesa econòmica, que no hi ha hagut cap enriquiment, lucre, etc., quan en l'origen d'aquest article del reglament del Parlament hi ha el concepte de corrupció lucrativa, perquè parlem de corrupció, però el Codi Penal no té cap delicte que sigui de corrupció, i per tant és un concepte susceptible a la interpretació de les persones que l'utilitzen, i per tant cal establir uns determinats límits de què parlem quan parlem de corrupció, i en aquest de què parlem quan parlem de corrupció, la corrupció sociològicament s'entén que és la malversació, que és la utilització d'uns cabals públics per unes finalitats diferents a les que tenien assignades. En aquests termes s'han sentenciat i condemnat a persones recentment, o bé quan hi ha un enriquiment personal, un lucre. Això la sentència ho desmenteix d'una manera contundent, amb la qual cosa el que s'hauria de fer, si volen acabar amb aquesta interinitat que ells van provocar, és restituir-me immediatament en les meves funcions, perquè em van desproveir de les meves funcions abans, fins i tot, d'un judici. El reglament del Parlament parla de només apartar les sentències als diputats, en cas, l'article 24, en aquest cas, amb sentència ferma, que tampoc hi som, i, per tant, o és una interinitat que han provocat i que poden deixar de tenir a
per
partir d'avui.
Però Ciutadans ja ha anunciat, presidenta, que presentarà i ha presentat davant de la Junta Electoral i que probablement el dilluns o el dimarts pot haver-hi una resolució conforme vostè hauria de deixar l'acta de diputada.
Bé, perquè normalitzem coses que no són normals i que la GEC intervingui al Parlament de Catalunya és una barbaritat, en la que estem instal·lats. I com més les tolerem, les barbaritats més es produeixen. Llavors, la GEC és una entitat administrativa que hauria de treballar quan hi ha processos electorals en marxa. No és el cas. I, per tant, la GEC no hauria d'haver tingut carta d'entrada en el Parlament de Catalunya. Que
no hauria per
haurà,
no?
Llavors, no hauria perquè hi va haver. És a dir, ja, quan sentem un precedent, aleshores és molt difícil, amb un estat que té molt clar el seu objectiu i que no deixa de perseguir-lo, fer-lo desviar. Si tu hi col·labores, naturalment, té camí franc. I això és el que ha passat, efectivament.
Llavors, per tant, què creu que passarà?
Bé, el que crec que passarà és que si la GEC rep aquesta assistència, li centren la pilota, doncs xuta, i aleshores hem de veure si marca gol o no marca gol.
Si la Junta Electoral diu se li retira l'escó, vostè haurà de deixar el Parlament de Catalunya.
La Junta Electoral...
Vull entès el que deia el president Aragonès.
Bueno, si vol, després parlem del que deia el president Aragonès ahir. Però si la Junta Electoral, que ha anat innovant en aquest temps en què ha intervingut el Parlament de Catalunya, l'última ocasió que ho va fer, malgrat que jo no m'hi vaig relacionar mai, perquè no vaig considerar que com a presidenta del Parlament hagués de respondre cap dels tres burofaxos que em va enviar la Junta Electoral Central...
El cas Juvillà, no?
Amb el cas del diputat Pau Juvillà, doncs, efectivament, en aquell moment ja van enviar l'acta de la següent diputada. L'acta, que és una acta personal i intransferible, és a dir, que s'ha de personar el diputat perquè li pertanyen al diputat, ni tan sols al partit polític, l'acta és de la persona que ha resultat electa, ja la van enviar. Ja la van enviar directament, encara que la diputada, en aquest cas, no l'hagués anat a buscar. Per tant, si això passa, i previsiblement, com vostè diu, perquè ha passat en el passat, és possible que passi en aquest moment, es produirà un nou capítol en aquest atropellament de drets, que és que abans d'una sentència ferma, la Junta Electoral Central retira l'acte de diputat, en aquest cas ja amb la col·laboració de la Mesa del Parlament, que ja m'havia suspès dels meus drets i dels meus deures el juliol de l'any passat.
Per tant, què creu que hauria de passar? És a dir, vostè creu que li trauran, si passa el que probablement passa, i agafem el cas Juvillà com últim cas, probablement se li retirarà l'acte de diputada i, per tant, deixarà de ser presidenta del Parlament de Catalunya ja d'una manera ferma i, per tant, s'haurà d'escollir un altre president o una altra presidenta. Això creu que és el que passarà. Vist el que... Si passa, evidentment, el que deia de la Junta Electoral, eh?
Exacte, estem anticipant pantalles, però si tot va com sembla que ha d'anar, aquest sembla que sigui l'escenari de futur.
Vostè és evident que presentarà recurs davant del Tribunal Suprem, suposo, no?
Sí, ja hi estan treballant els advocats.
Aquí pot passar una cosa... És a dir, la sentència diu ahir un cas que ens va sorprendre molt, que és... Deixa'm preguntar-li una cosa abans. La sentència l'inhabilita per càrrecs públics, però, en canvi, sí que li obre la porta a la possibilitat de tornar a fer docència.
Sembla.
Bueno, jo crec que llegit és bastant clar. Dit això, sí. Ha pensat en algun moment a tornar-hi a llençar la tovallola?
A llençar la tovallola mai. I menys perquè ho vulgui l'estat espanyol i totes les eines amb les quals l'estat treballa. Amb les complicitats amb les quals l'estat treballa. Jo vaig entrar en política amb un objectiu molt clar, perquè jo tenia una feina, tenia una vida, i per tant, en un moment determinat de la història recent del nostre país, rebo una petició del president Puigdemont per encapçalar una llista que volia ser una llista de país per avançar cap a la independència i culminar el que havíem fet aquella tardor a l'1 d'octubre. Per tant, jo entro amb aquest objectiu. I aquest objectiu encara no l'hem aconseguit.
Vostè pensa que com la sentència és ferma, vostè té tots els drets encara com a presidenta del Parlament de Catalunya, ergo com a diputada. Si li retiren l'escó, suposadament, si li retiren l'escó, presidenta, encara que la sentència no sigui ferma, desobeirà i es presentarà igualment al Parlament de Catalunya?
Jo he dit sempre que m'han pogut suspendre dels meus drets i els meus deures, però no ni del meu sentit institucional ni la meva responsabilitat. I a dia d'avui, la presidenta del Parlament de Catalunya es diu Laura Borràs perquè no n'hi ha cap altra. I m'han suspès de les meves funcions, però jo he assistit a tots els plens, a tots els actes, a tot on hi ha hagut activitat del Parlament de Catalunya i no he pogut exercir la funció que em correspon i per la qual vaig ser elegida. La sentència no és ferma i no ho serà fins que no es pronunciïn futures instàncies judicials, com per cert ja va advertir el jutge Barrientos en algun moment del mateix procediment. Semblava que ja sabia què és el que havia de passar i ja va apuntar en futures instàncies. En futures instàncies em pensava que encara estàvem en aquesta, però ell ja ho apuntava. Sembla ser que no calia judici perquè la sentència ja estava, com molts deien, escrita abans de començar. Per tant, mentre jo sigui diputada del Parlament de Catalunya i com a diputada vaig ser elegida presidenta del Parlament de Catalunya, jo mantindré les meves responsabilitats perquè el sentit institucional així ho requereix.
Una de les jutgesses d'aquest tribunal que el jutjava ha dit el que ha dit, però a més els tres jutges han estat d'acord que el Codi Penal és excessiu pel que a vostè se la condemnava i que, per tant, li demanaran l'indult. Ho agraeix o se li enrefà?
Miri, jo mantinc el que he dit sempre. Vostè m'ho ha sentit dir aquí moltes vegades. Jo no he comès cap delicte. Per tant, jo el que espero és l'absolució. l'absolució perquè no he comès cap delicte i ho he hagut de demostrar amb proves durant el judici. Això ja és una innovació extraordinària en el context judicial i polític en el qual ens trobem. Però jo he denunciat sempre que aquesta ha estat una causa de naturalesa política, he estat objecte d'una investigació prospectiva, no perquè ho digués jo, perquè ara ja parlem d'un judici. En el judici hi ha hagut 10 agents de Mossos d'Esquadra, 10, no un, 10, que sota jurament i en seu judicial han reconegut que havien fet una investigació prospectiva perquè tenien un ordre judicial per fer una cosa i en fan una altra. I el que busquen es diu Borràs i Laura Borràs. I això ho fan sabent que sóc aforada. És a dir, que anem de vulneració de dret en vulneració de dret. Aquesta causa, que ha estat de naturalesa política, amb un judici que també ha tingut aquests elements de vulneració de drets, si algú volia veure, i encara no ho veia prou clar que ho era, una causa de naturalesa política, fixi's en la sentència, en què els mateixos jutges passen la pilota al govern de l'Estat. És a dir,
com a... Hi ha una sentència que la condemna, presidenta?
Aquesta sentència, justament, vostè estava dient que és una sentència a la qual, després de condemnar-me a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó, 13 anys d'inhabilitació i 36.000 euros de multa, diu, però com que això creiem que és molt desproporcionat, li passem la pilota al govern de l'Estat espanyol perquè la indulti. Si a vostè no li sembla que aquesta ja barreja del poder judicial que centra cap al poder executiu perquè m'indulti, aquí no hi ha un component de naturalesa política, ja no sé, aleshores, quan ho veurem.
Els Mossos la comencen a investigar perquè en el marc d'una altra investigació de falsificació de moneda intercepten una conversa d'Isaías Herrero dient que té un trapis amb la Borràs. I d'aquí, segons la sentència, es parla de se desgaja una nova informació, una nova investigació.
Exacte. Això és un hallazgo casual que en diuen també en aquesta sentència.
En la sentència diu que des de su nombramiento como directora de l'instituto a propuesta del conseller, la acusada...
És institució, però ja... Perdoni, perquè jo vaig corregint les coses que diuen.
Sí. Institució de llengua catalana, a proposta del conseller de Cultura, l'acusada senyora Borràs i Castanyer, recibe de este el encargo de elaborar un portal web de referencia, El encargo, el señor Herrero, para la creación, desarrollo y mantenimiento del portal web, lo realizó personal y directamente a la señora Borràs, a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo, que en atención a la naturaleza pública de la institución que dirigía debía quedar sometido a un procedimiento abierto con concurso público, al procedimiento restringido o al procedimiento negociado. Bueno, es la sentencia, ¿eh?
Sí, sí.
3. La acusada señora Borràs y Castanyer llevó y sometió a la aprobación de la Junta de Gobierno, celebrada el 20 de marzo de 2013, el programa de actuación. 4. Al ser advertida la señora Borràs por los funcionarios encargados de la gestión administrativa...
Fals. Sobre la necesidad... Què passa? Que l'administració parla per escrit. L'administració parla per escrit. La burocràcia és, diríem, l'estat natural de l'administració. Els advertiments van per escrit. Les peticions o no de canvis de coses van per escrit. I el que tenim aquí és un procediment de contractació que no és que sigui regular, és que és l'únic que té la institució de les lletres catalanes. L'únic. No hi ha cap altra forma de contractació. I durant el judici va venir un director que feia 10 anys que ho era, i va venir un director que era dos directors després de mi, que va dir que continuaven tenint aquest únic procediment de contractació. I el vot particular parla d'aquesta qüestió. És a dir... Que la sentència, jo li rebato el que diu, perquè clar, si s'equivoca fins i tot en el nom de la institució, ja imaginem-nos, vostè ha parlat de l'institut i és la institució, és igual. Sí. A la gent li sembla que aquestes coses són qüestions menors. Però és que ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya feia un tuit dient que a mi m'havien condemnat per estafa. Sap què passa? Llavors, jo entenc que les paraules per la gent poden ser que no li interessin gaire. Jo que visc en el món de les paraules, em sembla que és important utilitzar les paraules que pertoquen per rigor i per respecte. Perquè quan algú li condemna, la condemnen, com em van condemnar a mi ahir, a 4 anys i mig, 4 anys, 6 mesos i un dia de presó, i 13 anys d'inhabilitació amb una invitació a una jubilació política, perquè tindré 65 anys al moment en què m'aixecaran aquesta inhabilitació política, és evident que els matisos importen. Perquè això és un despropòsit judicial.
La sentència és un despropòsit?
no ho he dit jo mateixa, ho han dit molts altres juristes, i com que estem en una causa de l'UFER, que l'hem denunciada perquè és una causa de persecució política, té tots els ingredients de la persecució política, n'he esmentat uns quants, però n'han sortit molts d'altres, la desproporció en les peticions de penes i la desproporció en l'assignació de penes només donen la justa mesura d'aquesta aberració i persecució política. O és la manera de posar una mesura a com de incòmode jo resulto. Perquè, clar, les coses se saben i es poden veure per comparació de vegades, no? 13 anys d'inhabilitació. Mirem la sentència del nostre govern legítim i dels presos polítics. Qui té 13 anys d'inhabilitació per malversació i per sedició? I resulta que per fer una contractació que és perfectament legal, que és l'única que utilitza la institució, que està avalada per 2 administradors i per 5 interventors, que signen les coses, insisteixo, que signen. I ens trobem una sentència que ha tingut en compte només els arguments de la Fiscalia, no els arguments de la defensa, que ha deixat de banda proves, que ha dit no respondre a esa pregunta, siguiente pregunta, durant tot el judici.
El que diu la sentència a partir dels seus mesos és l'únic procediment de contractació és fraccionar contractes, diu la sentència, i donar indicacions a l'adjudicatori perquè elabori pressupostos falsos.
Això va quedar demostrat durant el judici. Això el vot particular ho explica. Parlen de prevaricació procedimental, perquè no, l'objecte final és correcte, però en canvi el procediment pel qual s'hi arriba no. Miri, jo he dit sempre que no he comès cap delicte. Ara em condemnen a aquesta pena absolutament desproporcionada i jo continuaré dient que no he comès cap delicte i trobaré una instància judicial, no ho dubti, que donarà conformitat a això que jo estic dient.
Està convençuda?
Absolutament convençuda. I pensi que molta gent em diu, home, per què has de passar per tot això?
Coincideix que és un tribunal que no li aplica un l'ofer?
És a dir, els tribunals espanyols tots sabem com es comporten quan jutgen independentistes. Que jo no he tingut el dret a tenir un judici just, em sembla que ha estat evident. Que jo no he tingut el dret a tenir un jutge imparcial, em sembla que ha estat evident, però no perquè ho digui la Laura Borràs o perquè ho digui Junts per Catalunya, és que ho ha dit el Tribunal Suprem, és que fa 2 dies érem davant del TCJ per acompanyar novament els membres de la mesa del Parlament que ja van ser jutjats per 2 jutges que són els que jo vaig tenir, curiosament, en la meva instrucció i en el meu judici. Que el Tribunal Suprem els ha assenyalat perquè ha dit que no eren imparcials, per jutjar independentistes. Jo vull recordar que jo sóc independentista, per si algú ha tingut algun dubte, jo sóc independentista. Perquè sembla que algú ha tingut dubtes i ell els va expressar. No sé, perquè sembla que es va dient...
El president Aragonès?
Aquesta causa no té a veure amb l'1 d'octubre. Gràcies. Qui ho ha dit? Els que diuen que no té res a veure amb l'1 d'octubre són els que diuen que aquesta causa està vinculada a l'1 d'octubre.
Veig que està molt indignada amb el president Aragonès.
Estic indignada amb tothom que utilitza aquests atacs de l'estat espanyol, que són clars i meridianament transparents per qui ho vol veure, per utilitzar-lo en benefici propi. Estic indignada, sí, amb aquest independentisme que col·labora amb l'estat del qual es vol independitzar i, en canvi, atropella drets i llibertats que sembla que vol reclamar per alguns, però que, en canvi, li va molt bé que apartin en els seus rivals polítics. Però, sobretot, estic indignada perquè això redueix les possibilitats de que el conjunt de l'independentisme aconsegueixi el seu objectiu. Perquè el que hauríem d'estar fent és treballar tots junts per avançar cap a la independència. Ni per col·laborar amb l'Estat i aprofitar-se'n de com l'Estat mira de tombar enemics...
Per això li preguntava,
perquè no ho hauríem de
ser. Per això li preguntava, presidenta, si el lawfare que ara dona per fet que ha passat en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confia que no li passi al Tribunal Constitucional, al Tribunal Suprem?
Bueno, és que el que jo li explicava és com s'ha rebaixat aquí la democràcia, com s'ha rebaixat les dimensions de justícia que s'han de produir i, per tant, veurem què passa en el recorregut espanyol, però, evidentment, després hi ha Europa, després hi ha tribunals europeus i les vulneracions de drets que aquí normalitzem i que sembla que blanquegem, Europa no ho fa. I, per tant, jo com a presidenta del Parlament hauria pogut portar al Parlament de Catalunya als jutjats? Sí, ho hauria pogut fer. Perquè el que va passar el 28 de juliol de l'any passat, va ser un atropellament democràtic en tota regla, pel fons i per la forma, en tot. I en canvi no ho he fet. Per què? Perquè tinc un alt sentit institucional i no portaré la primera institució del país als tribunals. Encara que qui la gestiona hagi fet que un parlament, que és un lloc on s'han de respectar drets, doncs es vulnerin drets. Mm-hmm. Ara bé, això vol dir que jo m'apartaré, col·laboraré amb els que volen que es produeixin aquests atropellaments? No, de cap manera. I per tant, quan es culmini el procés ja de vulneració de drets en el Parlament de Catalunya, aleshores tindré la porta oberta per poder anar a Europa. Efectivament.
Si cal, anirà a Europa, eh?
Naturalment. És que aquest recorregut és el que els que busquem justícia i no la trobem a l'estat espanyol hem de poder trobar-la fora de les fronteres de l'estat. I, per tant, és evident que jo no he volgut portar el Parlament de Catalunya als tribunals, però no renunciaré a denunciar el que ha passat en el Parlament de Catalunya i el que previsiblement pugui acabar passant,
tant,
i això ho faré en tribunals europeus.
Per tant, no descarta portar el Parlament de Catalunya a tribunals?
No, jo ja li he dit que no ho he fet. Jo ho hauria pogut fer al moment en què es va produir aquesta vulneració de drets al juliol.
I encara ho podria fer o no?
Jo vaig decidir no fer-ho. Com a president del Parlament, jo no portaré el Parlament als tribunals. El meu sentit institucional no m'ho permet. Això no vol dir que jo col·labori amb els que apliquen la repressió. Jo no hi col·laboraré mai. Si jo m'aparto, no hi ha repressió. Si jo m'aparto, s'ha acabat el delicte i s'ha acabat aquesta vulneració de drets i, per tant, no ho faré.
Se sent maltractada pel president de la Generalitat?
No és una qüestió de sentir-me maltractada o no. Jo surto maltractada de casa. Sap què passa amb 5 anys que porto en aquest àmbit? Jo estava preparada per lluitar contra l'Estat.
Se sent trista,
no estava
per tant, permeti...
preparada perquè l'independentisme caigués en els paranys que posa l'Estat i ens dediquéssim a fer-nos mal entre nosaltres en lloc de tenir clar quin és l'objectiu. Perquè això l'únic que fa és que a l'altre costat mengen crispetes i estan aplaudint amb les orelles. Però és evident que l'independentisme no es mereix aquest espectacle. I quan parlem de l'independentisme, no em refereixo, en aquest cas, a Esquerra Republicana o la CUP, eh? Perquè la base de l'independentisme m'he sentit molt i molt acompanyada. Per tant, en aquest sentit, no tinc res a dir.
A les últimes 24 hores, el president Aragonès ha parlat amb vostè?
No.
No. La presidenta del Parlament en funcions, la vicepresidenta en funcions de presidenta, l'ha trucada, l'Alba Vergés?
No.
L'ha trucat algun membre de la mesa del Parlament?
Evidentment, la secretària...
Que no sigui del seu
partit. Aurora Madaula. No, he rebut un missatge de la presidenta Forcadell. La presidenta Forcadell i jo tenim relació i vaig rebre un missatge lamentant aquesta sentència.
Li hauria agradat rebre un missatge del president o...
És que no es tracta de rebre missatges.
O de trucada.
Hi ha un component d'humanitat mínim que potser hauríem de donar per suposada i no es produeix. Estem en una situació de molta deshumanització, molta. Per tant, no és una qüestió de si jo ho espero o no, perquè els suports són molt fàcils de donar en privat i després els que compten són en públic, perquè en públic és quan veus qui veritablement està al teu costat.
I del seu partit?
Del meu partit.
S'ha sentit plenament acompanyada?
Absolutament. No només presencialment, ahir mateix davant del Parlament o ahir al vespre, que els que volien apartar-me políticament i que pensaven si continuaria dedicant-me a la política, vaig acabar el dia a Barcelona i vaig agafar el cotxe, vam anar a Reus i 800 persones omplien el Teatre Fortuny en la presentació dels candidats de Junts per Catalunya al Camp de Tarragona i va ser esborronant l'entrada al Teatre Fortuny amb els aplaudiments i les mostres de suport, però igualment en el xat de la direcció del partit, amb el grup parlamentari que era ahir a les portes del Parlament i tots els afiliats a través de missatges. Tinc el telèfon absolutament col·lapsat, no sé quants dies podré trigar a respondre a tothom que m'ha donat suport.
Miri, d'aquest tema n'acaba de parlar el responsable del Comitè de Garanties de Junts per Catalunya, Gemma Nierga, Ràdio 4, li ha comentat que vostè, efectivament, com ha dit aquí, el món arracó no dimitirà, i aquesta ha estat la seva reacció. Estem parlant de Magda Oranic, eh? Escolti.
Bueno, més o menys jo ja coneixia aquest tema, per això dic que jo sí que dimitiria. Ara, què farà la mesa del Parlament o no? La mesa es troben amb un problema. No són aquells delinqüents que posaven alguns que ja l'havien expulsat. Cert és que hi ha una part de la legislació que és una mica estranya, perquè, clar, el reglament del Parlament de Catalunya i altres lleis parlen de dimissions, no de dimissions, expulsions, etc., amb un primer aquell moment, quan s'obre el judici oral o quan hi ha la sentència. Clar, jo com a jurista em grinyola una mica tot això, perquè fins que hi ha una sentència ferma no pots dir que algú sigui culpable de res, no?
Què li sembla?
Bé, el reglament del Parlament de Catalunya no parla d'expulsions en aquests termes, però igualment és que jo no... Si accepto apartar-me davant dels que em volen apartar...
Com?
Si accepto apartar-me davant dels que em volen apartar, quina mena d'exemple estic donant, posant per cas, a la meva filla? No. Estem en un context en què fer política és molt complicat. Fer-ho des d'unes determinades sigles ja és absolutament complexa i lesiu en termes personals. Però a Junts per Catalunya ja estem acostumats. A Junts per Catalunya estem acostumats. Pensi que hem perdut, diria, 7 escons, si no m'erro la memòria, per ingerències del poder judicial en el Parlament de Catalunya. I sempre amb escons de Junts per Catalunya, on tenim molt clar que qui fa política ho decideix la nostra gent, en el cas dels afiliats, o els electors, però no els tribunals o les cúpules judicials espanyoles.
Molta gent, per exemple, pot pensar, quin exemple donarà la seva filla fraccionant contractes, segons diu la sentència del TSJ?
Ja, sap què passa? És que per fraccionament de contractes no m'han jutjat, senyor Basté, perquè si no, no estaríem a la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com va recordar-li a la fiscal el primer dia de judici al senyor Barrientos. Li va dir, esto no se está ventilando en esta sala, perquè el fraccionament de contractes no és un delicte, no és un delicte, a més jo no l'he comès, però no és un delicte i seria una irregularitat administrativa. I en canvi a mi m'han condemnat a 4 anys i mig de presó. Per tant, el fraccionament de contractes no és un delicte. Si vostè busca el Codi Penal, el fraccionament de contractes no és un delicte. No m'han condemnat per fraccionament de contracte. M'han condemnat per una falsedat documental que no han pogut provar i m'han condemnat per una prevaricació que ni tan sols consideren completa, sinó procedimental. M'han condemnat perquè volien condemnar-me. M'han condemnat perquè ja em tenien condemnada abans que comencéssim el judici.
Però per tant,
aquesta sentència...
Hi havia fraccionament, però que el fraccionament no és il·legal.
No, és que el fraccionament no és un delicte.
Perdó, el fraccionament no és un delicte. Per tant, no pot ser culpabilitzada per haver comès aquesta irregularitat, diguem-ho, eh?
Si fos un fraccionament de contractes, que nosaltres tenim una prova pericial que l'advocada del coacusat, que es va convertir en coacusador 3 dies abans del judici, havia de presentar i no va presentar, i jo vaig intentar presentar perquè l'havia pagada i no se'ls va acceptar, demostrava que la feina estava feta, que la feina estava ben feta, que no hi havia unitat funcional i, per tant, no hi havia fraccionament de contractes. Però és que no se m'ha condemnat, insisteixo, per fraccionament de contractes. Se m'ha condemnat perquè se'm volia condemnar a unes penes que ja estaven predeterminades i que consideren tan desproporcionades, el mateix tribunal les considera tan desproporcionades que diu que em demanen un indult, que és la manera de poder veure-hi el component polític que té tot aquest cas.
Presidenta, com la meva amiga Ariadna Oltra està en aquests moments en estat de xoc, esperant que marxi d'aquest estudi per poder anar a la tele, Benet Íñigo, bon dia.
Hola, bon
dia. Una pregunta per acabar?
Mira, per concretar una mica sobre aquest aspecte que estàveu parlant ara, perquè, senyora Borràs, més enllà de la pena i del que diu la sentència, que vostè diu que és fals en bona mesura els fets provats, aquest fraccionament, ja et dic, més enllà de la pena que se li imposa per aquests fets, tots hem vist els correus en què, que vostè potser vol dir que s'han manipulat, però tots hem vist els correus en què dona instruccions sobre com presentar uns pressupostos a nom d'altres persones. Per tant, no sé fins a quin punt, ja et dic, més enllà del delicte que pugui ser o no i de la pena que pugui ser o no, l'exemple que es dona de cara a proveïdors de la Generalitat o de cara a la ciutadania de com s'administra, de com s'adjudiquen els contractes, com es decideix qui fa una feina, no sé si això creu que dona un bon exemple sobre com s'ha de gestionar l'administració pública.
Miri, jo he fet la meva feina sempre amb un rigor i una professionalitat i una honestedat i una integritat que és coneguda per tothom que ha treballat amb mi, no només a la Institució de les Lletres Catalanes, sinó a tot arreu. Per tant, el que diu la sentència, que és la sentència, que si no vaig tenir un judici just no podia esperar una sentència justa, el que faré això és rebatre-ho, combatre-ho, lluitar contra aquest estat de coses que pretén convèncer a la gent d'allò que no és. El meu pacte no ha estat en fiscalia. El meu pacte no ha estat per evitar la presó. El meu pacte no ha estat per marxar plàcidament, com em deia el senyor Basté al començament de l'entrevista, i tornar a la meva vida i a la meva feina. El meu pacte és amb la veritat. I és un pacte dolorós, i és un pacte molt complex, i és un pacte que ha de salvar tota aquesta intoxicació permanent que fins a l'últim moment, amb el mateix TSJ dient que m'havien condemnat per coses per les quals no m'havien ni tan sols jutjat. I amb titulars que parlaven de delictes que jo no he comès. És una causa judicial que ha durat 5 anys, 4 delictes i 3 instàncies judicials. I finalment només m'han pogut acusar de 2 delictes que ni tan sols amb unanimitat dels membres del tribunal es consideren provats. Aquesta és la meva fermesa, aquesta és la meva determinació i aquesta és la meva lluita. I ara, si em permeten, com havíem quedat, me n'aniré a TV3, perquè els compromisos de les persones que tenim paraules per complir-los.
Sense cap mena de dubtes. Vols acabar de dir alguna cosa, Benet? Ja està?
No, insisteixo en que, diguem-ne, més enllà de si és delicte o no i de la pena que s'imposa, en aquests correus sí que es mostra un acord o una conversa en què es convida a presentar pressupostos en nom d'altres persones. I no sé fins a quin punt, més enllà de si és delicte o no, això, doncs...
Perquè vostè està donant per bons uns correus...
Que
si hagués sentit els 10 agents de la policia, més els 4 agents de la Guàrdia Civil, sabria... que quan van arribar a l'entrada d'ordre i registre no van fer el que la jutgessa indicava. Suposo que les ordres judicials serveixen per alguna cosa. Aquí no ho van saber. El meu advocat els va llegir l'ordre d'entrada i registre. Ningú sabia què és el que havien de buscar. Ho va definir Gonzalo Bayo com passar de la patada a la puerta a la patada al servidor. Què venien a buscar? Tot. Què ens van ensenyar que hi havia? Tot. Tot el correu. Tot el correu brossa, tots els esborranys. I ho van fer sense utilitzar els protocols que té la policia per fer-ho. Perquè quan algú entra en una entrada i registre per buscar dades electròniques, el primer que fa, segons que ens van explicar, és bloquejar aquell sistema operatiu, aquell ordinador. Utilitzar un bloquejador d'escriptura perquè no es pugui manipular des del lloc, però sobretot perquè si s'estan buscant dades electròniques no es puguin tampoc en remot utilitzar. Això no es va fer. No es van seguir els protocols de segellat electrònic, amb excuses com, per exemple, que no tenien temps, perquè havien començat a les 9 i eren les 2. Amb el segellat electrònic que van fer, que no coincideix amb altres, amb el mateix hash que es canvia. És a dir, el cúmul de despropòsits en l'elaboració i en la integritat, manteniment de la integritat de les proves, és màxim. El tribunal considera que tot això no s'ha de tenir en compte perquè els acusats s'han autoinculpat. I, en canvi, els acusats s'inculpen de coses que després el tribunal els exculpen. És a dir, que si vol, un dia que parlem del judici en parlem. Però jo ja he tingut el prejudici, en tots els sentits, he tingut el judici, he tingut el judici paral·lel, he tingut el postjudici i la sentència. Estic oberta a parlar de tot, perquè ho he fet sempre.
Ho farem. 9:38. Moltes gràcies, presidenta, i fins molt aviat. Sort.
Gràcies a vosaltres.
RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 i 16 d'abril Fuego, de la companyia Antonio Gades.
Un ballet de Carlos Saura i Antonio Gades inspirat en El amor brujo, de Manuel de Falla.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Et fa
falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Aquest per al carrer Mallorca, aquest a Ribau, aquest a Còrsega.
Ei, 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 però qui és tot aquest escàndol?
Ara fem el lliurament express i en 72 hores tens el teu sofà nou a casa.
Quins crocs!
Renova casa teva amb sofàs, butaques, matalassos, decoració i tot el que necessitis per omplir la teva vida de disseny. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Marxem per sempre, adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
20 minuts i les 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Bon dia, bon dia.
Bon dia
i bona hora.
Hola, Ernest,
bon dia.
Bon dia. Molt bon dia, Jordi.
Hola, Jordi Bosch, bon dia.
Bonjour, què tal?
I acaba d'arribar a l'estudi Cristina Puig.
Bon dia.
Esteu rient.
Avui l'ascensor funcionava, funcionen tots dos ja. Vull dir que...
Sí.
S'arriba bé, s'arriba bé. Sí, sí. Sí.
Però jo he arribat molt d'hora, he arribat a les 9.
Perquè jo... Tots han escoltat l'entrevista.
Pensava que entraria...
Oh, i tant, molt interessant.
Què?
No, que he vingut molt d'hora.
Ja, ja, ja. Com et sents?
I bueno, pues frustrada, perquè estava allà fora i m'ho estava fent a sobre. Mira, mira la llibreta, mira no, la llibreta.
No, la... Teníem... 30 minuts, 30, que a més hem començat ahir, 4, i a més hem afegit 5 minuts, i havia d'aixecar-se i marxar, però llavors ha preguntat al Benet Iñigo, i al Benet li ha preguntat sobre els famosos correus, perquè i llavors ja s'ha allargat, i bueno, m'ha acabat més tard del que estava previst, i ella ha d'anar a TV3, efectivament, i avall que fa baixada.
Què passa,
Què passa, Benet?
No, dic que sempre et queden ganes de fer més preguntes.
Oh, i tant.
Jo, mira, tinc dues pàgines.
La Glòria ha escrit les obres completes.
Sí, exacte.
És que, escolta'm una cosa. Perdona, perdoneu una cosa, que ho sapigueu, que ahir el Benet rep la sentència del TSJ, i me l'envia, ahir la tarda movent-me amb un mòbil llegint la sentència, i ara li he fet... Que és terrible.
És terrible, no? Sí, sí, sí. És espantós.
I de cop i volta... No, és suau.
No fa prou soroll però, el volum de pàgines fet, que el Jordi acaba de llançar.
He fet imprimir la resolució del TCJ.
Que és poc ecològic.
Jo ho sé, però és que de debò hi ha coses que en paper encara és molt més agradable.
A mi diguen boomer, però...
Sí, no dic boomer, és que llegir un paper és molt
més agradable. Poder
subratllar i tot.
I
no pots fer-ho, diran...
Nosaltres que llegim moltes sentències les fem totes en paper, ho sento dir. Sí. Les fem a dues cares, eh? Això sí que hem canviat, la fem com a mínim a dues cares.
Ella continua dient... És a dir, jo crec que hi ha dues coses que diu Laura Borràs, és a dir, tot el que... Bueno, ja des del punt de vista informatiu que diu la presidenta del Parlament de Catalunya sóc jo. Bueno, dit és Laura Borràs. O sigui, això continua sent Laura Borràs. És a dir, ella continua... Això, el tema del lawfare, continua amb el tema del lawfare, i però sobretot amb el lawfare diu una cosa, que és que com la sentència no és ferma, com ella ho enviarà primer al Suprem, i després, si cal, a Europa, dit, doncs que de moment ella continua sent, per això, la presidenta del Parlament de Catalunya.
Això vol dir... Una cosa, que tindrem Laura Borràs defensant la seva innocència per molt de temps, o com a mínim per tant de temps com Junts per Catalunya li sigui convenient sostenir-la.
Però està bé que defensi la seva innocència, no?
Dic per un costat, fer una separata política, diguéssim, que diguéssim el suport que Junts per Catalunya pugui donar a aquesta trajectòria serà el que li donarà més o menys altaveu en cada moment determinat de la història. També, doncs home, li desitjo sort perquè la sentència no només està avalada en les quatre coses que ella ha destacat, que com clar, ella ha posat el focus en la part que més li interessa de tot plegat, però no explicaré jo perquè aquí hi ha el Benet que hi va ser, a més, però està basada en una llarguíssima llista de proves que no només inclouen els testimonis dels acusats i dels que eren simplement testimonis, que no només inclouen missatges, que no només inclouen els fets, és a dir, les quantitats de diners que algú va rebre en un moment determinat, que és inqüestionable, i que inclou la famosa llista de mails que amb ella la treuen molt de polleguera, cada vegada s'ha notat moltíssim, s'ha posat molt nerviosa i no estava ben centrada quan t'estava contestant, que aquests mails, que ella sempre, ara ja no ho diu, però havia arribat a dir que eren falsos, això ho hagués pogut solucionar fent-se una certificació forense, que és molt fàcil de fer, i que s'han eliminat moltes causes degut a això, quan un sospita que algú s'ha inventat un mail o un missatge, et fas una certificació forense, i una empresa et diu, mira, aquests mails hi eren, sí o no, i ja està. Els mails hi són, i la teva pregunta era molt pertinent, perquè independentment de tota la història, jo crec que la sentència està molt ben argumentada, perquè tenen moltes proves d'aquest fet, era el fet moral. Quin bon exemple dona la presidenta d'una institució que els mails corroboren que està suggerint a un amic, ella no s'ha quedat diners, però està ajudant un amic a aconseguir diners de forma no neta, no clara, i li explica com ha de trossejar les coses perquè li surti bé aquesta jugada. Quin és l'exemple polític? Més enllà de la condemna, que és ferma i que està ben argumentada, i que veurem si té sort i té tot el dret a la defensa, però que, carai, les proves són molt llargues i de molt tipus diferents, escrites, testimonis, etc.
A mi hi ha dues coses d'aquesta sentència que m'agradaria destacar. Una és que sí que, evidentment, parla del que expliquen els altres dos acusats que arriben a un pacte en la Fiscalia, però no li dona gaire pes, és a dir, per la sentència, per la condemna, no és... clau aquest testimoni.
Exacte.
Perquè com que són gent que en treu un benefici, entre cometes, d'aquest testimoni, doncs es pot considerar viciat, i en el que es basa és bàsicament en aquests correus. I quin és l'argument de la defensa sobre aquests correus? És no es van guardar d'una manera correcta, no hi ha una cadena de custòdia que es pugui garantitzar, però en cap moment tampoc diuen que s'han manipulat. És a dir, no neguen el contingut del correu. Deixen anar la sospita de no hi ha hagut una cadena de custòdia, per tant, podria ser que... Però tampoc diuen explícitament...
De la mateixa manera que ella diu que hi ha hagut una investigació prospectiva, que no és cert. La investigació va aparèixer arran d'unes escoltes per temes de droga i apareix això dels trapis, no? La persona investigada per tràfic de drogues parla de que té uns trapis amb una institució a través de la seva presidenta, i és un spin-off. La investigació prospectiva, que per cert, si existeix, anul·la qualsevol causa, això cal dir-ho en dret, és a dir, si un policia comença a investigar en blanc, és a dir, vaig a buscar el Benet Íñigo, a veure si té algun drap brut, et comença a escoltar les converses, et comença a mirar el correu electrònic, et fa seguiments, sense cap indici previ, sense cap denúncia, tot allò que entregui anul·la qualsevol causa contra tu, això s'ha d'explicar, aquesta és la diferència entre estic investigant una cosa, no té res a veure, i pum, apareix un altre presumpte delicte que genera una nova causa, però que no genera en blanc, eh? Es genera amb una conversa gravada que parla d'una possible corrupció.
Anem a obrir. Jordi Bosch, què t'has
semblat? No, parlava del tema estrictament...
Sí, d'acord, d'acord. Jordi.
Home, a veure, aquest és un cas polièdric. És a dir, si fos una figura geomètrica, tindria moltes cares. I, per tant, tot això s'ha de tenir en compte. I pot semblar contradictori a vegades les coses que es poden afirmar sobre el cas si no es té una posició radicalment cap una banda o cap una altra. Jo crec que si no hagués estat Laura Borràs no hauria passat res. No hauria passat res. Això és una convicció meva. No tinc per què demostrar-la ni justificar-la. És una convicció. I d'altra banda... tinc alguns dubtes sobre procediments. Tinc algun dubte sobre si la manera en què es va estar entrant en aquest cas pues era com ara s'estava comentant, i la Glòria ho estava comentant. Pues és una manera que pot invalidar en el cas. No sóc advocat, per tant no em puc fer fort amb cap tesi. Perquè no hi entenc, i com diu en Benet Íñigo, ha tret el tema dels mails, en els quals hi ha una tesi una mica líquida. Val? Jo crec que no s'ha parlat dels testimonis aquí perquè ha estat com un roc a la faixa dels tribunals. Val? Vull dir, com diguem, si fa falta traurem el senyor Herrero, que a més... Vull dir, que diríem que, bueno, que ha anat a defensar una mica una solució que, bueno, a mi em sembla que és una mica impresentable la seva actitud amb això, però vaja, ell s'ha defensat, no?, amb aquesta història. Dit això, ens trobem davant d'una actuació que pot ser reprovable, efectivament. El trossejar contractes, si s'ha fet, i el tribunal diu que s'ha fet, és una cosa que pot ser reprovable. Jo no crec que estiguem davant d'un delicte. Jo crec que estem davant d'una actuació administrativa que va ser la comuna, i això no justifica res, eh? Torno a dir-ho, no justifica res. Que ningú entengui amb les meves paraules que estic justificant res. Però va ser una actuació comuna per, diríem, per unes qüestions d'eficiència que no buscaven el lucre respecte al propi autor.
Que és el que ha dit Laura Borràs, eh? Laura Borràs diu, aquí no ha hagut element lucratiu.
Ella no s'ha lucrat,
dit
no,
això,
efectivament.
Dit això, i acabo,
sí.
Aquesta primera intervenció, no política, sinó més sobre el tema jurídic, dit això, i ara no em volia perdre, i m'he perdut. Estava molt situat i ara aquesta petita interrupció
m'ha fet anar. Perdona,
però,
Jordi.
Sí, no, però no en aquests moments, perdoneu, eh?
Va,
però
ja està, recupera el fil.
Intervenció i després ho agafo.
Vale, d'acord,
és que tinc un petit retorn i em demano que no em talleu.
D'acord. Bé, fet. Ernest.
No, a veure, sobre el que hem sentit avui. O sigui, jo crec que... escoltat a Laura Borràs, jo crec que això té molts matisos, com ara deia el Jordi Bosch. O sigui, jo crec que els seus detractors hauran d'admetre que hi ha coses estranyes en tot això. És a dir, a mi la sentència amb un índol incorporat, a mi, perdoneu, em sembla estrany. O sigui, amb això crec que té raó. Els seus detractors també hauran d'admetre que l'altra cosa estranya és el pacte amb Isaías Herrero. També em sembla estrany. Però els seus fans també hauran d'admetre que aquí hi ha irregularitats i que és molt estrany que es posi tan nerviós a Laura Borràs quan el Benet li pregunta pels correus. És a dir, jo crec que aquí una cosa és compatible amb l'altra. Ella pot ser efectivament víctima d'un procediment, diria, molt agressiu, però alhora això és compatible amb dir que sembla clar i provat que comès irregularitats, que no sé si es cometien, que eren habituals o que no. És a dir, que jo crec que uns fans de la banda i de l'altra, perdoneu, males notícies, perquè tot això té més matisos. La segona cosa és que amb això discrepo una mica de la Glòria. La política és molt dura, Glòria. La política és terrible, llavors. jo crec que després d'això la vida política de Borràs té un recorregut molt difícil. Per què? Tot això es pot emmascarar com es vulgui, la sentència i el lawfare i van a per mi i tot això, però tot això és molt dur. Entre altres coses, perquè crec que la gran qüestió que hi ha avui no és ella, sinó i el que li ha passat, sinó les conseqüències polítiques d'això. I crec que l'estan esperant a casa seva. On l'estan esperant és a casa seva. I si no, analitzem sintàcticament i fins i tot la puntuació dels tuits que es van fer ahir i veurem com hi ha gent, com hi ha gent que intenta gairebé no dir res del seu propi partit. I per tant, tot això anirà fent xup-xup els propers dies perquè la política és cruel i és bestial. I la política és una aniquiladora de persones, t'agradi o no t'agradi. I ara tenen l'excusa perfecta per aniquilar-la. I per tant, jo amb això discrepo, crec que anirà a per ella. I per últim, crec que això també té un significat. És a dir, aquí hi ha una batalla entre el possibilisme i l'unilateralisme. I amb aquesta sentència, qui queda tocat definitivament és l'unilateralisme, perquè el símbol d'aquest unilateralisme era, i de la confrontació intel·ligent, etc., era Laura Borràs. Llavors, aquesta setmana hem vist dues representacions, dues performances. La primera, la Clara Ponsatí. La segona, la reacció a aquestes sentències. Són dues cares de la mateixa moneda. Són dues performances que van en la mateixa direcció, a mantenir viu la confrontació, l'unilateralisme, com sigui. Les dues representacions no han acabat bé. Les dues representacions no han acabat bé. I llavors, aquí el que passarà és que tot això tindrà conseqüències polítiques. I crec que és el que és interessant del que ha passat amb l'Aurora.
Perdona, Cris, has recuperat el fill, Jordi?
Sí. Gràcies, acabo. Jo el que anava a dir a continuació és que en els últims anys s'han posat molts límits a la manera d'operar l'acció pública. I, per tant, el que abans era una cosa, escolta, divideix-li aquest contracte en tres i així anem per feina i el tenim fet en un mes, a molts ajuntaments, per resoldre un tema. Ja dic que no tenia... No era un pecat mortal, era un pecat venial, era una manera de ser més efectius, això en un moment donat, com que hi ha abusos, doncs es resol. El mateix Parlament de Catalunya ha fet fora a través de la seva mesa a la presidenta del Parlament en aquests últims mesos per un article que tots els juristes consultats per RAC1 perquè els he escoltat qüestionaven com estava redactat perquè no concretava un delicte sinó que feia una afirmació política de la corrupció, etc. Clar, i aquí no sé si estem davant d'un tema de corrupció si no estem en una pràctica ben mal feta en aquest cas, no? Però dit això, que jo crec que els límits que es fan estan per complir-los i, per tant, jo crec que la gent a vegades té gran diloqüència i la classe política ha tingut una gran diloqüència que després la paga. Jo en aquesta part jurídica, acabaria dient que ella ha demostrat avui una força admirable perquè després d'aquesta condemna ella pues, està demostrant una fortalesa en defensa dels seus interessos que això pues, sempre s'ha de considerar. Suposo que l'edifici va per dins. Ara, a mi em dona... És a dir, a mi, com he dit, acabo... jo crec que estem davant d'una situació polièdrica. És a dir, ara en Benet recordava unes coses que diguem, ostres, això no és la manera d'operar. Això és un delicte, això és una infracció, això li ha de costar la carrera política. Li hagués passat a una altra persona, si no hagués estat ella? Jo crec que no, però evidentment el que no entraré és en dir que no ha passat res, perquè evidentment ha passat alguna cosa. El dubte que tinc és si era suficient perquè això hagués acabat així.
Totalment d'acord. Cris Puig, jo estic d'acord amb el que diu en Jordi Bosch. És a dir,
per això la pregunta quin exemple donava, perquè és a dir, com sí, diu en Jordi, aquí hi ha moltes cares. Totalment. I és evident que quan va sortir la petició de 6 anys de la Fiscalia, molts dels que ens movem en aquest entorn vam pensar 6 anys de presó per aquest presumpte delicte
i 21
dies d'inhabilitació. Doncs, home, si ho compares amb altres delictes i altres peticions de penes, doncs també és exagerat. És a dir, que... I això precisament s'agafa, no?, Laura Borràs per denunciar l'Ofer i una persecució. Per tant, diguem-ne, sí que pot haver-hi diferents mirades sobre aquesta qüestió.
I són compatibles.
Cris?
Si partim de la base que això neix per casualitat, perquè hi ha una investigació sobre Isaías Herrero, i es troben uns correus electrònics entre Laura Borràs i ell, que eren amics, on es demostra, perquè hi ha uns correus que jo vull insistir que s'han publicat, que no sé fins a quin punt s'han considerat prova o no, però que estan publicats.
Sí, sí,
per
són,
tant,
la, són la base de les
a la que surt el concepte correu electrònic, salten alarmes i que hi ha coses que no... que hi ha uns correus que s'han publicat. Ara bé, dit això, i que per tant és una investigació paral·lela que et fa arribar a Laura Borràs, és evident que Laura Borràs no és una persona qualsevol. O sigui, Laura Borràs ocupa un càrrec en un partit polític, té un alt poder de mobilització, Laura Borràs és la segona institució del país, a més, quan ella ahir diu en la seva declaració al Parlament de Catalunya «Soc qui soc i soc com soc», que no sé què vol dir «soc com soc», m'hauria agradat preguntar-li també què vol dir que vostè és com és, no? Però en qualsevol cas és evident que Laura Borràs és una persona que no és una persona que passava per allà, sinó que qui és i el que significa, doncs fa que potser aquesta investigació, bueno, doncs es miri amb una, amb un altre, amb uns altres ulls. Això